Si entreu a qualsevol farmàcia o herbolari, veureu centenars de productes amb vitamines, minerals, antioxidants, herbes i moltes altres combinacions. S'anomenen suplements alimentaris o suplements alimentosos i avui volem saber-ne més d'aquests productes i per parlar-ne hem convidat la Marta Nogués, que és tecnòloga d'aliments del Departament Tècnic de Natures Plus. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs? Tot bé?
Doncs molt bé, gràcies.
Vas ben suplementada?
Força.
O en casa de l'herrero, cuchillo de palo, que diuen.
Bueno, ens hem mantenint.
D'entrada, què és un suplement alimentós o alimentari?
Sí, aviam, parlem generalment de complements alimentosos, la paraula correcta seria aquesta.
Sí.
Es tracta...
Ja m'ha corregit.
No, perdó, no volia corregir-te, simplement és un petit matís, no?
Sí.
Parlem de complements de l'alimentació o alimentosos, són, en realitat són concentrats de vitamines, minerals i altres substàncies. Altres substàncies com per exemple doncs, omegues, àcids grasos, enzims, probiòtics, podem trobar una infinitat molt llarga de principis actius que en definitiva estan presents en els aliments de forma natural, és a dir, que no estem inventant res, simplement que ho estem concentrant en una perla, en un comprimit, en una càpsula, i això facilita la seva presa diària i sabent molt clar què estem prenent, i també ens garantitza una certa qualitat a l'hora de prendre aquests productes. I simplement es tracta de millorar la dieta, és a dir, el que volem nosaltres és obtenir beneficis nutricionals o fisiològics a través d'aquests productes per millorar el nostre, podríem dir, benestar o salut, inclús, Vull dir que podem notar millores importants des d'un punt de vista de la salut.
Vale, estem parlant de millorar la salut, en cap moment estem parlant de curar res, que no?
Ah, exacte.
Perquè no. Això és una cosa que tenim molt confusa, No, em prenc això perquè em curaré de no sé què.
Correcte.
Per això hi ha els medicaments.
Correcte, Els complements no tracten ni prevenen cap enfermetat, simplement el que volen és millorar la qualitat de vida de la gent i, doncs permeten, ja et dic, millorar la dieta, ens sentirem, doncs, si fem una bona complementació, ens trobarem millor, estarem menys cansats i probablement inclús m'atreviré a dir que podríem arribar a prevenir algunes malalties que en un moment o altre es poden desenvolupar, però amb una bona complementació podem inclús arribar a enrederir-les si ens ho proposem.
I si fem una dieta, suposem que això no existeix, i ara suposo que debatrem una mica sobre aquesta qüestió, si féssim una dieta ideal, perfecta, superequilibrada, seguint tots els manuals de nutrició escrits des de la història dels temps fins ara, si féssim una dieta perfecta, ens caldria prendre complements?
Clar, aviam, jo em pregunto, què és una dieta perfecta, no? Si està més o menys clar, no? Un 50% de carbohidrats, 30% de proteïna, 20% de greixos...
I
després hi ha un tema, no? Que a nivell europeu es marquen, a nivell de cada país, no? Té les seves recomanacions de nivells de vitamines i minerals i altres nutrients... Però, clar, aquestes substàncies, qui les supervisa, no? Qui és aquella persona que agafa i mira cada dia el que està prenent a través de la dieta, que quantifica? Realment això penso que ho fa molt poca gent, no? Llavors, simplement es tractaria de veure de forma molt global quins aliments no s'estan menjant freqüentment i podríem deduir quins són els nutrients que poden ser deficitaris, no? Per exemple, el cas dels làctics, no parlo de llet, parlo de làctics o fonts importants de calci, no? Ens podem trobar doncs, que no estic ingerint al dia els 800 mg de calci recomanat, clar, si no faig les racions adequades. Per tant, doncs mira, seria un possible nutrient doncs, que podríem complementar de forma externa, no? També podríem anar a parlar dels omega 3. Si no ingereixo cada setmana 2 racions de peix blau, d'un contingut elevat en omega 3, em puc trobar doncs, que també pugui tenir a llarg plaç una deficiència important en aquest tipus de greix.
I aquí entren en joc els complements.
Exacte. Llavors aquí és on buscarem aquesta ajuda externa.
Els podem prendre a la babalà qualsevol complement, és a dir, entrem en un herbolari o en una farmàcia, perquè hi ha molts que els podem trobar als dos punts de venda, altres no, i demanar qualsevol cosa, o és millor posar-se en mans d'un professional que et digui, mira, determinades coses és millor que un professional te les prescrigui abans. Altres suposo que no ho sé, potser un complement multivitamínic potser no cal que un dietista nutricionista ens digui que l'hem de prendre, però se m'acudeix, per exemple, el ferro, no?, que sí que pot ser problemàtic si s'acumula en excés a l'organisme. No podem anar, vinga, doni'm una de ferro, una de calci i dos de magnesi.
Correcte. Mira, per exemple, jo penso que tot dependrà de com siguem nosaltres, no? Si som una persona sana, podríem inclús catalogar d'una edat de partida, doncs, de, no sé, de 18 d'anys, que 18 a 60 anys, per exemple, no? Mm. Que és una edat, doncs, en principi, si estàs bé, de salut, no tindries que tenir cap precaució, no? Ara bé, si la persona pren medicació, si la persona té algun tipus d'intolerància especial o al·lèrgia, o doncs té uns requeriments nutricionals molt, molt especials, no? Un esportista d'èlit, per exemple, o una embarassada, una persona gran, són un col·lectiu que tindran que sempre, sota el meu punt de vista, posar-se sota el consell d'un professional. Idealment, eh?
Quan parlava d'esportista d'elit no parlava de tu, eh?
No, m'estava mirant, home, que m'he posat apartat.
A mi també mirava, mirava, mirava tota l'estona.
Escolta'm, Marta, es pot patir una sobredosi de complements? O sigui, si començo a menjar-les a la babalà, allò, mira, dona'm una mica d'estenolit, una mica de sopradina, una mica d'això, dona'm una mica de tot.
A veure, sí, hi ha algunes vitamines, alguns minerals que existeixen el que es coneix com els upper levels, no? Que aquí és el nivell màxim d'ingesta tolerable. Mm-hmm. Aleshores, doncs sempre seria prudent, perquè no hi hagi cap reacció adversa o cap efecte secundari d'aquest excés de vitamines, minerals o altres nutrients, cenyir-se aquestes quantitats, idealment.
Dades d'una enquesta realitzada per l'OCU, que és l'Organització de Consumidors i Usuaris, a principis de 2018. Els suplements que més es prenen, segons aquesta enquesta que es va fer, entre 1.200 persones d'entre 18 i 74 anys. El primer, el calci. El suplement més consumit, 9% de la gent prenia calci. I després, els que segueixen tots amb un 8% són els àcids grassos omega-3, el magnesi i el potassi, la vitamina D i, en general, complexos multivitamínics. I després ve tota la darrera llista. Però aquests són els grups que més es prenen. Sorprèn alguna d'aquestes, perquè anaves fent que sí, confirma sospites i...
No, en principi em semblen bastant corrents aquestes dades. Entenc que això és a nivell nacional, sí. O sigui, estem parlant d'Espanya.
Sí.
No em sorprenen, eh? El que sí que detectem nosaltres, que estem dins del sector, doncs que hi ha alguns nutrients o principis actius que, si bé és cert que no... Potser no són aquesta xifra, que no són els productes top que més es reclamen o que la gent més consumeix, sí que és cert que hi ha nutrients que estan una mica doncs, de moda, no? Que són tendència i que per nosaltres doncs, són molt importants també, perquè hi ha es veu que la població té una necessitat de prendre aquests productes i, com repeteixo, doncs, per mi un gran, un gran complement són tot el que són probiòtics, que en els últims anys doncs, el seu interès ha crescut de forma significativa, a nivell de professional mèdic com doncs, a nivell de consumidor final.
Probiòtics, per als que vagin una mica perduts, són aquells...
Estava pensant
probiòtics. Són bacteris, que un es pren, que són bacteris que viuen de manera natural.
El formatge?
Sí,
blau,
sí, més o menys, ja també hi ha bacteris, no?
Doncs m'agraden.
I que viuen als budells i que compleixen moltíssimes funcions a dins de l'organisme. De fet, viuen en simbiosi amb nosaltres. Nosaltres ens beneficiem de la seva presència i ells s'aprofiten de nosaltres també, no? I són els que estan pujant més el consum de probiòtics, eh?
Són els que estan generant bastant interès, a nivell de, bueno, doncs de professional, ja et dic, doncs farmacèutics, metges, hi ha un creixement important dins aquest tipus de categoria de producte. També és cert que, perquè penso que és un tipus de complement que cada cop s'ha vist que està més implicat en moltes situacions, no? Doncs sistema immunitari, digestiu, vull dir que abarcant, podríem dir, doncs una àmplia, diguéssim, llista d'accions fisiològiques. I, per tant, això fa que siguin útils en molts casos.
Un dia, si et sembla, perquè no en parlem en profunditat de probiòtics, perquè realment és un tema apassionant.
I tant.
Segons el dia que parlem, podem dir més coses encara, perquè cada vegada es coneixen més coses dels efectes dels probiòtics. Si haguessis de recomanar algun suplement a la població en general, algun complement a la població general, per exemple, se m'acut la vitamina D, que cada vegada sabem més que...
La D és la del sol?
La D és...
La que no existeix?
L'ADE és la que fem amb el sol, sí senyor. La sintetitzem a la pell a través del sol. Sí, hi ha poques fonts alimentàries, però n'hi ha algunes, però cada vegada s'està veient que la població és deficitària en vitamina D. No ho sé.
Podria ser un bon exemple, eh? De fet, per mi el més adequat potser seria fer un multivitamínic, ben formuladet, amb les vitamines més importants, les que se sap a Espanya, se sap, hi ha dades de quines són les que acostumen a ser més deficitàries, i d'això s'han fet estudis a nivell de població, i potser això ens serviria una mica de guia, però la vitamina D és un bon exemple. La vitamina C també ho podria ser, i alguns altres minerals també.
I, perdona, puc substituir, per exemple, veig que aquí l'omega 3 també falta molt, no?
Sí, bueno, podria ser.
Puc estar un mes sense menjar peix blau i prendre'm aquelles pastilletes vermelles d'aceite de krill que anuncien que tenen molt d'omega 3?
Aquestes s'entenen molt poc,
Molt poc.
Les que anuncien, sí.
O no menjar peix i menjar alvocat, que em sembla que també té omega 3, no?
Mira, d'això em van parlar un dia amb el Roger. Si te'n recordes, vam analitzar una marca, que no podem dir quina és, però que em sembla que eren 50, no sé quantes càpsules equivalien a 100 grams de salmó amb omega 3.
Si no,
o sigui que al final sortia més econòmic menjar-te el salmó que no pas l'omega 3. O sigui, que ha de ser un omega 3 que sigui de bona qualitat i que tingui molta quantitat, no? A més...
Sí, aviam, jo insisteixo, penso que els complements són importants, que ens poden ajudar moltíssim, però per mi una bona dieta, una bona alimentació és la base.
Anem a parella sempre allà mateix.
Clar.
Sí, sempre ho diu, porta 2 anys dient el mateix. Si mengem bé, no ens atabalem. Escolta'm tu, i mira que hi ha llibres i llibres de nutrició. Mengeu bé, ja està. Jo no menjo bé, per això estic aquí per aprendre'n.
Exacte, exacte. Hem d'anar acabant, però hi ha una qüestió que també m'agradaria que sortís, com a mínim que la posessin a damunt de la taula, i com que segurament vindràs més vegades, Marta, o m'agradaria que vinguessis més vegades, en podem parlar més profunditat en altres ocasions. Però el tema de vegades veig complements que posa vitamina C, àcid ascòrbico, tal, és a dir, només substàncies químiques, no? I d'altres que tenen, no sé, coses com escaramujo o noms que són d'aliments. Quina diferència entre uns i altres? Sembla que uns siguin vitamina sintètica i els altres no?
Sí, és molt senzill. Quan tenim un complement alimentós, en el cas de la vitamina C que estàs comentant, tenim una vitamina C que pot ser purificada al 100%, sí. Sense indicar l'origen. Aleshores, evidentment, tindrem el nom de la substància. El nom químic de la vitamina C és l'àcid ascòrbic. Podem trobar el mateix complement amb aquesta vitamina C, però indicant d'on surt aquesta vitamina. I quantificant l'aport d'aquest producte en vitamina C. Llavors, aquí podem trobar una llista infinita de matèria prima. Podem trobar doncs, la taronja, que no és utilitzada, perquè no és gaire rentable, però podem trobar l'acerola, que sí que s'utilitza bastant, podem trobar el fruit de la rosa canina, que és l'escaramujo, que has comentat, i altres matèries primes. També tenim la vitamina C, que s'obté de fermentació de l'arròs, que és una font molt interessant, perquè té doble avantatge, és un origen natural i d'altra banda permet obtenir grans quantitats d'aquesta vitamina.
I hi hauria alguna diferència a nivell d'absorció i d'utilització d'aquestes dues vitamines comparada a una sintètica amb una d'aquestes que estàs explicant tu ara?
Sí, aviam. El que és important és que tinguem una vitamina C que es diu L, és la labògina, la forma levo, que és la que és biodisponible. Llavors, aquesta és la que hem d'obtenir, que és la font natural, que és la que s'absorbeix bé, perquè és més compatible amb el nostre cos. Després tenim que si el producte porta, per exemple, altres substàncies, com poden ser els bioflavonoids, antioxidants, i traces d'altres nutrients que estan en la matèria prima, aquesta absorció també l'estem millorant, l'estem potenciant. Per tant, parlem una mica del mateix, però hi ha formes de millorar la seva absorció, i d'això depèn com estigui fabricat aquest producte.
Val, perquè si no, aniríem a petar allò que fan broma alguns de vegades, que ho he sentit, per exemple, de Big Bang Theory, que diuen, si prens segons quins complements, l'únic que estàs fent és fer un pipí molt car, i ja està, no? I si prens complements de bona qualitat, com que s'absorbeixen, doncs no seria el cas, no? Seria una mica això.
Bueno.
Tu no pots dir-ho així, però jo sí.
Exacte.
M'agrada això, mira.
Marta Nogués, tecnòloga dels aliments del Departament Tècnic de Naturals Plus, moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres, ha sigut un plaer.
Merci.